Quan el drac era petit, tothom s'omplia la boca que un tal Jordi l'havia matat, quan en realitat es va amagar una mica més endins de la cova. Quan era una mica més gran, amb l'empoderament de la dona, deien que una tal Georgina havia complert l'heroica missió, mentre que va servir els seus poders per camuflar-se en la roca. El que ningú sabia és a qui temia més que ningú, aquell i qualsevol drac. La mare que gosés entrar a la cova, espardenya en mà, amenaçant-lo que si no demanava perdó als humans, sabria el que és bo.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. En el Dia del Llibre i la Rosa, el 23 d'abril, nosaltres sempre ens fixem en el llibre. Però si l'hem de buscar del gènere fantàstic, costa una miqueta més, perquè ni totes les llibreries hi tenen sensibilitat, ni els títols i autors de ciència-ficció, fantasia i terror apareixen als rànquings generalistes dels més venuts. Al programa d'aquesta setmana volem fer el nostre propi Sant Jordi i contactem amb Gigameix, la Font de Mimir, el Librerio de la Plata i Sabadell Còmics perquè ens apuntin quins títols de gènere podrien ser els més venuts aquesta diada i perquè ens facin les seves recomanacions. Més enllà de la literatura, també parlarem de sèries i de cinema. D'una banda, les sèries del Fantàstic, en Sergi Castanyer ens parlarà de Snowpiercer, el rompenieves, que està arrasant a Netflix. De l'altra, els imperdibles del cinema, en Marc Garau ens recomanarà El passajero oculto. És el que donarà de si el 28è Quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so i amb Riquer Mons a la producció. D'aquí a 4 dies comptats arriba la Diada de Sant Jordi, aquesta Diada del Llibre i la Rosa. El llibre sobretot ens interessa als oients d'aquest programa, que som uns amants de la lectura, però en aquesta jornada també comencem a veure rànquings dels llibres més venuts o dels que s'espera que siguin més venuts i de quins es vendran després a la realitat. Uns rànquings on hi ha poca presència del fantàstic. Veiem sobretot noms mediàtics, veiem llibres que molta gent no acabarà ni llegint, però trobem a faltar doncs, autors i títols del nostre gènere. Per això avui al Quimèric el que fem és un Sant Jordi particular, un especial Sant Jordi on preguntem a les llibreries específiques de gènere i també als col·laboradors del Quimèric quins creuen que seran els títols més venuts i quins títols recomanarien per si encara no hem comprat el nostre regal de Sant Jordi i ho volem fer. I comencem amb el que és la meca per les persones amants del gènere fantàstic, que fins i tot s'ha arribat a crear doncs, un hashtag a les xarxes socials, com odio Gigameix, perquè clar, cada cop que hi anem doncs, acabem fent una gran despesa en llibres i en títols molt atractius. Alba Herrera, des de Gigameix, benvinguda al Quimèric.
Hola.
Quines creieu que són les novel·les que vendreu més aquest Sant Jordi?
Gairebé tot són novetats o reedicions que feia temps que no hi havia, sobretot novetats de parla catalana, com per exemple, de diferents editorials catalanes, per exemple tenim L'Exorcista, d'Obscura Editorial, que és novetat en català, i és la traducció és del text original del 50è aniversari, i tothom coneix L'Exorcista, no?
I tant per la pel·lícula, sobretot, no? Molt poc sabien que hi havia un llibre al darrere d'això.
Sí, està basada en un llibre que el llibre està basat en una possessió demoníaca real.
Què més tenim així a la llista de més demanats?
Tenim una novetat de Mai Més Llibres, Les Lluminoses, escrit per Lauren Beuques, que és una escriptora especialitzada en literatura més policíaca, però amb tonta tint de gènere, amb ciència-ficció, toca tots els matisos de la ciència-ficció, i aquest llibre en concret està molt bé perquè hi ha uns salts temporals des de 1931, que és on està ambientat el que és des del punt de vista de què és l'assassí, i el 92, que és el punt de vista d'una de les víctimes d'aquest assassí. I no diré res més perquè, si no, potser estripem una miqueta...
Hem d'intentar no fer spoilers, no?
Exacte, la història. Jo crec que és millor que llegir. Si us agrada la literatura policíaca, aquesta és molt guai, la veritat. Mm-hmm.
No sé si també us esteu trobant amb aquest fenomen de fans de Mai Més Llibres, o sigui, que és igual a la història que publiquin que ja compren directament la novetat.
Sí. Hi ha molta gent que sí, que per ser mai més ho compren, perquè la veritat és que mai més està apostant per una literatura en català que és normalment inèdita en català o fa molt de temps que s'ha editat, i llavors està portant com al públic català la que és la ciència-ficció i la fantasia, i és molt guai veure que hi ha molta gent que potser no llegia gènere o no llegia en català, jo mateixa, normalment no llegeixo en català, i he començat a llegir un altre cop en català gràcies a mai més.
És un repte que ells s'havien fixat, sembla que ho estan aconseguint. No sé si també tens llibres d'altres editorials, no sé, per exemple, Raig Verd, que ha tret novetats, creieu que estarà entre els més venuts també o potser passa més desapercebut?
Sí, sobretot amb el Terramar. Totes les novetats que està traient Raig Verd amb d'Úrsula K. Le Guin, que estan traient totes les... que són totes les històries de Terramar i tots els contes de Terramar i després els Desposseïts també i de més. I a part ara està apostant també per continuar editant la Nedi Corafor amb el 20. Una altra, que és una reedició d'una història que ja té 10 anys, és Soc i Agenda, del Matheson, que ho ha reeditat ara la Ertes. I, bueno, llavors és una història curta, és una novel·la molt curteta, que és una de terror... Bueno, Matheson està especialitzat en literatura de terror, sobretot en relats de terror. Un terror diferent, no el terror típic que estem acostumats. Llavors, Soc i Agenda és un dels seus clàssics i pot arribar a... Bueno, és pertorbador. Després també tenim de l'editorial Males Herbes, bueno, aquest no és novetat, però de l'Hisenda Solsona tenim Satèl·lits, que és el transcurs d'una nit en què quan ha de sortir la lluna no surt, passen, bueno, explica'm com 8 històries, 8 situacions que passen a diferents persones, i llavors, doncs, mira, bueno, és interessant de veure que Males Herbes també està apostant per tota la literatura del que és del gènere, de terror, sobretot sense ficció i fantasia, més aviat.
Mm-hmm.
Després també tenim Pagès Editors, ha fet una reedició ara d'un clàssic de ciència ficció que és com un dels precursors del que és la ciència ficció cyberpunk, que està ara tan de moda, que és el Neuromàntic. Feia molts anys que estava que es va editar en català i ara s'han reeditat un altre cop en català i en castellà també, amb una nova traducció, i la veritat, si us agrada la ciència-ficció, si us agrada el gènere cyberpunk, és indispensable aquesta novel·la. És un primer de trilogia. I com per últim, tenia a dir també de l'editorial Cronos, traurà de novetat per Sant Jordi, un llibre que es diu Tres Cafocs, que és d'Adrian Tchaikovsky, crec que ho he dit bé, que és una novel·la de ciència-ficció que critica una mica el tema ecologista, que està molt també, és molt important ara avui dia. Llavors és una novel·la de ciència-ficció ecologista, diria, més o menys. I és, bueno, en un futur no gaire llunyà, a l'Àfrica, on hi havia una selva, ja no hi ha una selva, hi ha un desert, i, bueno, passen coses.
Mm-hmm.
Això de corporacions massives, i, bueno... aquest serà novetat, encara no ha sortit el llibre, i serà novetat d'aquest Sant Jordi.
Per Sant Jordi sí que el tindrem, no?
Sí, en teoria sí.
I per últim preguntar-te, no sé si alguna de les novetats en castellà que han sortit en els últims 2 mesos creieu que també podria triomfar. Per exemple, se m'acut un llibre que està sonant molt, que és l'últim del Joe Abercrombie.
Sí, home, bueno, però aquest ja... se vende solo a Abercrombie.
No cal Sant Jordi pel mig, no?
Sí, bueno, però sí que hi haurà més. Ah, tenim aquest, tenim el de l'Octavia Butler, que acaben de treure. A part de mai més, que està traient la saga de Xenogènesis, està, bueno, l'editorial Nova, que és el segell d'Ediciones B de ciència-ficció, ha tret un recopilatori dels 3 llibres en un volum, i, bueno, acaba de sortir, literalment. Va sortir la setmana passada.
Ostres!
Per això dic que també és en castellà era un llibre que estava descatalogat des de fa moltíssims anys. I, bueno, hi ha moltíssimes novetats. Com he dit abans, el Neuromàntic també està reeditat en Neuromante. Estan traient moltes... Bueno, Úrsula K. Le Guin també l'han reeditat en castellà. Aliança Runes va traient moltíssimes coses també. Si us agrada la ciència-ficció una mica més clàssica, per exemple, el Dia de los Trífidos, bueno, podria tirar aquí hores i hores.
No, no et farem repassar tota la llibreria perquè, si no, sí que arribarem al Dia de Sant Jordi. Moltes gràcies, sí. Alba, per acostar-nos a aquestes recomanacions i aquestes previsions de vendes des de Gigamesh.
Gràcies a tu.
Cyberdyne patrocina Quimèric.
I des de Gigamesh anem fins a un altre punt de Barcelona, amb una altra llibreria que té un compromís molt ferm amb el que és el gènere fantàstic, la Font de Mimir. Isabel del Río, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
A punt ja per Sant Jordi?
Bueno, ho estem intentant.
Ai, ai, ai. Doncs volem saber, a veure, primer de tot, amb quines perspectives arrenqueu. O sigui, quins creieu que seran els llibres de gènere que es vendran més?
Bueno, nosaltres pensa que, a veure, de gènere ens agrada fer les nostres pròpies recomanacions. Llavors sí que és cert que ve molta gent, no?, que ja ve directa perquè sap els llibres que tenim i el que ens agrada, no, però després quan recomanem és aquí, doncs, més es noten les vendes. Vulguis o no, nosaltres, per exemple, doncs, ja tenim alguns favorits, no?, com algunes novetats de Mai Més, o la novetat que ha de sortir de Cronos, o alguna coseta així d'obscura i tal, però bueno, creiem que es vendrà bé i, a més, estem il·lusionats. Jo, sincerament, penso que Les Lluminoses, per exemple, de Mai Més Llibres, mm-hmm, és un llibre que apunta alt, igual que la novetat que ha de sortir ara de Cronos. El Trescafocs es diu?
Sí,
que
sí,
ho dic
sí.
Malament.
És així, és així.
Sí, sí, sí. Doncs jo penso, bueno, pensem, tant el Carles com jo, que són dues novetats que apunten fort.
Sí, que ja deveu tenir uns quants exemplars a la llibreria.
Ui, sí. Bastants quants. Sí, sí, uns quants.
I no sé si dius que us moveu molt amb les recomanacions. Per quina aposta faríeu, més enllà d'aquestes dues novetats? Perquè no sé si també és el moment de recomanar algun clàssic, algun llibre que passi desapercebut normalment.
Bueno, nosaltres ara mateix, un llibre que ens ha encantat que reediti ha estat Matadero 5, amb Blacky Books, que fins i tot és un llibre que ara comentarem amb el Club de Lectura el dimarts que ve. I aquest, doncs, ens ha fet especial il·lusió, no?, de que el reenxampessin a la vegada que ha sortit el còmic, perquè la novel·la gràfica també és una passada. Llavors, aquest ens agrada molt. Després hi ha una novel·la que nosaltres estem venent molt bé des de, ostres, l'any passat o l'anterior. Ara mateix la data, jo com això no m'hi fixo gaire, no sóc bona llibretera en aquest sentit, de lo dels 3 mesos i cap a casa, no. El de Hex, que diguem que és que se sap tan dolenta pels noms dels autors, de Thomas Old Hebelt, pot ser, que va sortir amb Nocturna, és una novel·la que vam llegir aquí que ens va agradar molt, perquè és d'aquestes que és de terror, però que... diguem, jugo una mica a donar-li la volta a la típica història de la bruixa del bosc. I després un que a mi personalment em fa molta il·lusió és L'Exorcista de William Peter Blatty, no?, que ha tret Obscura. Perquè jo sóc molt fan d'aquest llibre, és un dels meus llibres favorits, que el tinc a casa, ja, d'aquells que se li cauen les fulles, de ballet que és, i realment em va fer molta il·lusió quan em van comentar que sortia, i bueno, l'he de rellegir en català perquè no m'ha donat temps encara, però en tinc moltes ganes.
Ara parlàvem precisament amb Gigamesh d'aquest llibre que clar, molta gent adora la pel·lícula sense saber que existeix un llibre previ i sense saber que està basat en fets reals, també.
Wow, sí, i és que a part és... O sigui, qui no s'ha llegit el llibre, si us plau, que ho faci. O sigui, a mi...
Jo sóc una d'elles, eh? No coneixia el llibre, vull dir...
Llegeix-lo, oh, Déu meu, què dius? Doncs, a veure, jo, per exemple, L'Exorcista, clar, la vaig veure quan era massa petita, ja ho dic, va ser una d'aquelles pel·lis que em va traumatitzar profundament. I me'n recordo que L'Exorcista, jo vaig trobar l'exemplar pel... quan anava a l'institut o una cosa així, i me'n recordo com el vaig llegir i em va obsessionar tantíssim, que és que, saps allò, els típics llibres que agafes i vas rellegint certes parts del llibre, perquè és que és brutal com
impacta,
està explicat,
no?
Sí, com està escrit, i clar, lògicament és el que dius tu, no?, que quan ve d'una història real i quan té aquests punts, no?, o sigui, és una història que té massa per no llegir-la.
I una altra pregunta indiscreta, recomanaràs el teu llibre també o no? Perquè acabes de treure llibre nou, just per Sant Jordi.
Sí, sí, a veure, nosaltres, a més de que ens encanta, no, el gènere, tenim un públic infantil i juvenil el que cuidem molt i que els estimem moltíssim. I, clar, entre recomanacions que jo tenia aquí preparades per comentar-te, tinc algunes cosetes de fantasia infantil i juvenil. I El Senyor del Viento, que és l'últim que he publicat jo amb Apache Libros, justament és això, no? És una història de fantasia. Així que entraria dins i, lògicament, clar que la recomanaria. Només faltaria.
Ja li diem als oients que estiguin tranquils, que d'aquí unes setmanes ja parlarem a fons d'aquest llibre amb tu. Quines altres recomanacions tenies apuntades d'aquest gènere?
Doncs tinc dos que els tinc, diguem, guardats per llegir-los amb el Max i el meu fill. Un és Les fabuloses aventures de l'Aurora, que ha sortit en Flamboyant, i que, lògicament, encara no l'he pogut començar a llegir perquè el tinc allà a la pileta, perquè amb el Max llegim moltíssim, però m'ha encantat perquè, diguem, és la història d'una noia que és autista, però que té una capacitat que és la de veure, diguem, darrere dels ulls de les persones, o sigui, que té la capacitat de veure el que pensen els altres, no? I tota la història comença en un moment donat en què desapareix la seva millor amiga i l'ha de trobar. I, clar, en aquesta investigació, doncs, això de saber el que pensen les persones, doncs, li va molt bé, no? I, no sé, em va agradar, ja per les il·lustracions que té, són, no sé, molt suggerents. I l'altre és un que també li tinc moltes ganes perquè, segons diu la portada, és l'obra que va inspirar el Hobbit. Clar, segons vaig llegir, és, diguem, el llibre que el Tolkien llegia llegir abans, perquè era una història prèvia, no?, i que, en certa manera, va veure una miqueta d'aquest, no?, per crear els seus hobbits. I es diu El meravellós país dels Snerks. Està basat en la novel·la de Wyke Smith i l'ha publicat La Galera, que està en castellà i en català. Bueno, jo la edició que tinc aquí és la catalana. I té molt bona pinta, perquè, a més, han fet una edició molt bonica i, saps, aquestes que es nota que són àgils de llegir, però el tema aquest de que sigui la precursora del Hobbit, a mi el Hobbit m'encanta, és també una altra d'aquelles novel·les que tinc jo allà com superespecial, i clar, són cosetes d'aquestes màgiques que, vulguis o no, quan surten t'emociones.
Home, i té els seus anys, perquè si estem parlant que va llegir Tolkien...
Sí, exacte,
és un clàssic,
exacte,
clàssic.
Seria un altre clàssic, exacte, sí, un altre pseudoclàssic que estem llegint i que també recomanaré jo molt és El libro de los dragones, de Roger Lancelin Green, que l'ha publicat, és que ho tinc tot apuntat, per això em sentiu que faig aquesta veueta a vegades, Ciruela, l'ha publicat Ciruela, i llavors és un llibre que, diguem, que tracta des de, diguem, des de l'època dels grecs, històries de dracs, no? O sigui, agafa llegendes i mites i ho va convertint, no? L'autor ho torna, diguem, a reexplicar una mica com va fer amb els mites nòrdics. Ara no em vindrà el nom i fixa't que és superfamós aquest escriptor. Però bueno, diguem que aquest llibre jo l'he començat a llegir i està molt bé, no? Perquè és, o sigui, agafa de diferents llegendes i diferents obres clàssiques, va agafant els dracs, però se suposa que arriba fins als dies d'avui. Llavors, tinc ganes de veure cap a on ens duen aquests dracs.
A veure què ens han preparat, no?
Ah, exacte.
Doncs hem fet un bon repàs dels llibres que esperem que es venguin més i també d'aquestes recomanacions. Esperem que els oients hagin pres nota i que passin per la font de Mimira a comprar-los.
Perfecte, aquí estarem esperant-los, amb moltes ganes.
Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Una abraçada molt gran.
Adéu. I de Barcelona tornem a Sabadell, fem una volta per la ciutat, perquè aquí també tenim llibreries que els agrada i molt el gènere fantàstic. Comencem passant per el Librerío de la Plata, on la Cecília Picún ens acostarà a aquestes previsions de Sant Jordi.
Nosotros como librerío tenemos una lista especial o tenemos un ranking especial que generalmente no se corresponde con el de Sant Jordi. Nosotros pensamos que aquí Úrsula K. Le Guin será una escritora que recomendaremos mucho y que se venderá muy bien. Pero también como descubrimiento, porque lo ha sido Octavia Butler, que a partir de un club de lectura que hicimos con su libro, editado por Consoni, Hija de Sangre y otros relatos, nos dimos cuenta que había también una sensibilidad en torno a esta autora que ha despegado, y entonces varias editoriales están publicando su obra Y para nosotros, este libro, Hija de Sangre y otros relatos, es una recomendación de primerísimo orden, porque trata muchos temas. Trata el tema de la otredad, las diferencias de género, de especie, y bueno, de una manera literariamente muy rica, pero además una historia que nos hace pensar mucho como mujeres también, ¿no? Entonces, ese es una, creemos que será de los que más venderemos aquí.
Has comentado Úrsula Caleguín. ¿Crees que habrá algún título que destaque? ¿Alguna de las novedades que han publicado, por ejemplo, desde Rajbert? ¿O recomendáis toda la obra y creéis que este redescubrimiento que se está haciendo de la autora unos años después de que muriera, pues puede hacer que se diversifique un poco la compra?
Sí, yo creo que la gente, los lectores, la están descubriendo y por lo tanto están como en diferentes etapas de su obra. Algunos seguirán la obra que empezó con Un match de Terramar, que Rajbert va sacando los siguientes volúmenes, y oirán a Los Desposeídos o La mano izquierda de la Fusco. Yo creo que Rajbert hace una gran apuesta con esta autora, y a nosotros nos gustan habitualmente las apuestas que hace Laura Huerga, no solo en literatura fantástica, sino también en estar publicando la obra de Juan José Saer, que no es fantástica, pero es un argentino con un caudal literario y una belleza en escribir que disfrutamos mucho.
¿Hay algún otro libro del fantástico que digas, queremos recomendarlo porque a lo mejor ha pasado desapercibido, pero vale la pena tenerlo en cuenta?
Bueno, no es un libro que haya pasado desapercibido, pero creemos que su andadura tiene que ser más larga, ¿no? Y que es Exhalación, de Ted Chiang, que está publicado en castellano por Sexto Piso y en catalán por Maimés. Porque son cuentos que se adentran en un universo fantástico, sí, pero que tienen un caudal de filosofía que permite una reflexión por parte del lector que va mucho más allá del momento en que se cierra el libro. Entonces, Exhalación es uno de los libros que queremos y con mucho placer recomendar.
¿Creéis que también quien lea Exhalación va a querer descubrir más de Ted Chiang? Porque claro, también tiene la historia de tu vida, que muchos entramos en ella cuando presentaron la película de La llegada, pero es maravillosa, mucho más bonito que la película, ¿no?
Pues yo creo que es un buen camino, y aquí destaco que los caminos de los lectores son siempre particulares y únicos, porque las conexiones que el lector va haciendo a lo largo de su andadura lectora tienen que ver con su experiencia vital, pero también con la de sus amigos, su familia, sus recuerdos. Entonces es un gusto poder también augurar que la obra de Ted Chiang seguirá en el camino de los lectores que lo hayan elegido.
Y en el tema este de la andadura particular, venimos de un año de pandemia, que la gente ha estado pues muy encerrada, que se ha vivido todo esto como un poco como una distopía. No sé si eso también crees que va a favorecer que la gente compre más un tipo de libro que otro respecto a otros San Jordis.
Pues hay de todo. Yo creo que sí va a cambiar lo que es el espectro habitual de lectura. La pandemia sin duda nos está marcando, y el confinamiento muchísimo. Entonces habrá gente que quiera profundizar más en estos temas, recrear sus mundos personales o intentar otros, y otros que no, que a su vez quieran alejarse de todo eso. Entonces aquí nos encontramos con las dos cosas. Nos encontramos con quien viene y nos dice, no, dame algo que me deje bien. Y entonces aquí tenemos nuestras recomendaciones. O algo que tenga que ver. El género fantástico está cobrando mucho impulso, y creo que esto tiene mucho que ver. Quería recomendar otro libro que entra también dentro de esta órbita, y que es 10 planetas, de Yuri Herrera. Es de los libros que más me han entusiasmado, más me ha entusiasmado en los últimos tiempos de la ciencia ficción y de la fantasía. Es un libro no muy extenso, y aprovechamos para recomendarlo expresamente a la gente joven. Nosotros creemos que los jóvenes, hay una literatura llamada juvenil que no necesariamente estamos nosotros de acuerdo con recomendarla, pero sí habilita a que otras lecturas del mundo de la literatura universal puedan ser leídas por los jóvenes, y sin duda Diez Planetas es uno de ellos.
I Sant Jordi no només és útil per regalar llibres, sinó també altres demostracions de literatura com novel·les gràfiques i còmics. I per això hem passat pel Sabadell Còmics, on hem parlat amb el José Antonio.
Un que s'està venent molt bé i que creiem que per Sant Jordi també sortirà molt bé, perquè tothom vindrà a buscar-ho, és la nova edició d'Akira, del Katsuhiro Otomo en blanc i negre, que feia molts anys que estava descatalogada l'edició original, i està funcionant super, super bé. I creiem que hi haurà molta gent que la continuarà i molta gent que potser també es pujarà al carro aprofitant per fer un regalet per Sant Jordi, perquè és un còmic molt, molt reconegut i que el còmic està molt, francament, molt bé. La nova edició és molt maca, crida molts pels ulls. I després, un altre que sospitem també que funcionarà molt bé és la nova edició d'Invencible, de Robert Kirkman, Cory Walker i Ryan Otley, que ara ha estrenat la sèrie d'animació en Amazon Prime Video. I el còmic també és un còmic de superherois molt ben fet, és potser un dels còmics de superherois més destacats del segle XXI. I suposem que, com va passar amb The Boys o amb altres produccions, adaptacions al cinema o de televisió, hi haurà molta gent que aprofitarà per enganxar-se al còmic, perquè això és un còmic que s'estava acabant de publicar en Espanya, per una editorial que ha agafat els drets de l'anterior que va tancar, que va perdre els drets per publicar-ho, i farà una nova edició des del començament, perquè la gent pugui enganxar-se i llegir-ho cronològicament. I el còmic està francament molt, 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 molt recomanable perquè li agraden els superherois. És agafar una mica la tradició de superherois tradicional tipus Spider-Man i mesclar-la una miqueta amb Bola de Drac i fer un matxembrat, una fusió molt, molt, molt interessant. I creiem que també sortirà molt bé, seran els títols així que se m'ocorreixen. Després, clar, hi ha moltíssima, moltíssima diversitat de títols. A part d'això, no sabria dir-te fer una mica previsió. Això ho hauries de preguntar després de Sant Jordi, ho veurem.
Si ens haguessis de fer alguna recomanació o recomanacions de cara a Sant Jordi, què ens diries?
Doncs mira, hi ha tres novetats recents que a mi em sembla que funcionen molt bé per fer un regal. Una és El poder del fuego, de Robert Kirkman i Chris Samnee, que el Robert Kirkman és el guionista, creador d'Invencible i de Los muertos vivientes, que ha tret una nova sèrie, ara que ha començat a publicar aquí en Espanya. I a mi el primer volum m'ha fet molt el pes. En aquest cas és un còmic d'acció, arts marcials, fantasia, en la que hi ha un protagonista, que el primer volum hi ha un poder del fuego que es diuen que és una persona l'ha de controlar i ajudarà a salvar el món, hi ha una profecia, el típic, hi ha una profecia d'un personatge. I el primer volum és un personatge que arriba a un país asiàtic, per aprendre arts marcials, un lloc, un temple, on diuen que estan entrenant per això, per controlar el poder del fuego. I el primer volum és això, un flashback al passat de com ell va arribar allí. I evidentment això no és un spoiler, perquè és la premissa que ell va acabar dominant el poder del fuego en contra de totes les previsions. I la sèrie continua uns anys després de que ell ha fet una família, ja no vol saber res de profecies ni de poder del fuego, però hi haurà personatges del passat que el vendran a reclamar perquè necessiten o controlar el seu poder o necessiten per ajudar-los.
Aquest còmic, a quin perfil aniria dirigit de l'actor?
A un que busqui aventures d'acció. Si hi ha algú que ha llegit Los muertos vivientes o Invencible, ja el coneix, ja l'ha llegit, ja li agraden, i busca alguna cosa diferent, jo seria la meva primera recomanació, perquè és el primer volum m'ha semblat molt sòlid, el dibuixant és excepcional, és el Chris Samnee, que venia de dibuixar a Marvel, Capitán América o Daredevil, per exemple, i és un dels millors dibuixants que hi ha al mercat estadounidense ara mateix, i em sembla una recomanació molt, molt interessant en aquest sentit.
Alguna altra recomanació? Que veig que aquí tens una bona pila, eh?
Sí, hi ha un parellet més. Parlant de superherois, un que m'ha semblat molt interessant és Superman contra el clan, de Gen Luen Yang i Gurihiro, publicat per Hydra, en Espanya, que és una novel·la gràfica, en principi, per públic juvenil, per adolescents o inclús més petits, però que es pot llegir a qualsevol edat, que vendria a ser com uns primers anys de Superman. Una aventura que està molt centrada, però centrant l'aspecte, centrant la història en l'aspecte de que el Superman és un immigrant que va arribar al nostre planeta. I està en l'època que el Ku Klux Klan atacava a immigrants. I enllaça totes dues les dues vessants. Els protagonistes són una família xinoamericana i sobretot els fills d'aquesta família que ja han nascut als Estats Units, ja estan plenament, són estadounidenses, i el Ku Klux Klan, que aquí no se li diu Ku Klux Klan perquè en aquella època està basat, el còmic està basat en un serial de ràdio dels anys 40, que és molt interessant la història que hi ha al voltant també, perquè en aquella època el Ku Klux Klan va tenir com un cert auge. I llavors el serial aquest de ràdio de Superman el van presentar als Ku Klux Klan com els dolents, i explicant com funcionava el Ku Klux Klan, què feien i totes les seves costums. I això, aquest serial va ajudar a que la gent veiés que el Ku Klux Klan eren uns racistes i eren uns cutres, i que va tirar molt per terra la seva imatge pública, va contribuir a tirar molt per terra la seva imatge pública. I llavors, a partir d'aquest serial, inspirat en aquesta història, el Jen Luan Zhang, que és descendiente de xinoamericanos, se representa molt amb la família i amb els nens, amb els joves, que són els protagonistes de la història, va construir una història al voltant d'això. Per un costat, la mitologia de Superman, ell comença que és els primers anys de Superman, que ell encara no sap controlar els seus poders, no, al principi de la història no sap ni tan sols que ell és alienígena, no li han explicat encara als seus pares adoptius, i per un costat la història de la família i tot el que hi ha al voltant del Ku Klux Klan. I té un missatge molt bonic d'integració, de com sentir-se no integrat o sentir-se diferent, i com aprendre a acceptar què és el que ens uneix i què és el, i com integrar a la societat persones d'orígens molt diferents, que en aquest cas Superman és directament és alienígena, però ell vol integrar-se i ajudar els demés. I em sembla que és un missatge molt maco, i sobretot i molt necessari amb els temps que estem, amb la situació que tenim, sobretot als Estats Units. Hi ha molts atacs amb la comunitat asiàtica últimament, i sembla fet ni fet aposta, bàsicament. És molt bonic. És per joves, perquè és una lectura juvenil, però que es pot llegir per adults també. L'estètica és molt d'animació, són unes dibuixantes japoneses, i és molt atractiu, una proposta molt, molt, molt recomanable.
I és un número únic?
Sí, és una novel·la gràfica que comença i acaba, és una història, diguem-ne, fora de continuïtat, com si fos una pel·lícula d'animació que es pot llegir independentment sense haver de saber res més enllà de la mitologia bàsica de Superman.
Així és un bon regal, no?, llavors, també, perquè...
Exacte. Algú que li vulgui regalar algun de Sant Jordi a un nen, una nena, o que tingui curiositat en aquesta part de la mitologia de Superman, em sembla una proposta molt, molt interessant. Jo, com a adult, me l'he llegit i m'ha enganxat fins al final, no m'ha semblat pesat. M'ha semblat molt, 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 molt ben fet, molt interessant. El Jen Luan Zhang és un autor que ve del món de la novel·la gràfica autobiogràfica, també, explorant molt la seva herència xinoamericana, també, i té un discurs molt, molt interessant, és un home molt intel·ligent i molt interessant. I la tercera última proposta és Snapdragon, de Cat Late, publicat aquí a Espanya per Astronave, que és la història de l'amistat i un diguem-ne que seria un coming on age que li diuen als Estats Units, una història de maduració, d'acceptació de maduració, mesclada amb un element fantàstic, de fantasia. En aquest cas és una nena d'uns 12-13 anys, és preadolescent, que entabla amistat amb una dona molt estranya que hi ha al seu poble, que diuen al poble que és una bruixa, perquè sempre porta un vestit negre, un gorro i té una pinta una mica estranya. Igual que ella, és una nena que no és la típica nena cuqui protagonista de la majoria de produccions infantils. I elles s'acaben fent amigues, per unes circumstàncies, la nena perd el gosset, i la senyora aquesta se'l troba i el cura i el recupera, i a partir d'aquí entablen una relació d'amistat. I al principi dona per sentat que la història que expliquen al poble de la bruixa és mentida, que la bruixa no existeixen, però durant la història anirem veient que potser sí que hi ha un element de fantasia o sobrenatural, que clar, si no, no estaríem explicant-lo aquí en aquesta secció, evidentment. I que em sembla interessant que ho descobreixin els lectors, per no espatllar la sorpresa, però que em sembla molt, molt maco, molt, molt ben trobat. I sobretot el que m'ha agradat, a part del dibuix, que sembla que domina molt bé recursos del còmic, que això potser el que no estigui tan interessat no li agradarà tant l'atenció, el guió m'ha semblat molt, molt, molt ben hilat, molt ben fet. Fa servir una premissa del còmic que és show don't tell, o sigui, ensenya-m'ho i no m'ho expliquis, no m'ho verbalitzis. Ho fa servir molt a la història, te va donant detallets que després són importants per a la història posterior, o del caràcter dels personatges, que t'ho ensenya amb una vinyeta, amb una expressió facial, o amb un gest, o amb una línia de diàleg molt curteta, i toca molts, molts temes. Hi ha molta representació LGTBI, per exemple, que per traduir això el tema als adolescents o als petits em sembla molt maco, perquè s'ha tractat amb una sensibilitat fantàstica, em sembla molt, molt bonic com està presentat. I això, i el missatge de la màgia, que té un component animalista molt, molt bonic també, de la relació de les dues protagonistes amb els animals. Sense fer cap spoiler, està molt relacionat els seus poders amb els esperits dels animals. I em sembla això un còmic molt rodó de guió, que es pot disfrutar tant pels petits a partir de preadolescents 12, 10, 12 anys tranquil·lament no poden llegir adolescents i adults, perquè això, el recomanat a adults i els adults que els han llegit han vingut, això m'ha encantat, això està molt bé, la majoria, el 80% li ha flipat molt, perquè això és un guió molt, molt ben trobat, molt, molt ben hilat i molt ben aprofitat tots els detallets.
Clar, pel que dius, és un còmic complet en tots els sentits, no? Perquè aprofita que els recursos del còmic, no?, que et poden ensenyar a explicar coses amb tan sols una imatge, però alhora també llançar un missatge, no?, d'integració i d'educació fins i tot, no?
Sí, sí, això em sembla un còmic ideal per lectura de club de lectura, per comentar-ho després, per tots els temes que toca, de roles de gènere, per exemple, de bullying, de moltíssims temes que toca el llibre, de forma molt elegant, molts, i em sembla molt, molt complet.
Fins aquí aquest repàs per les llibreries que aquest Sant Jordi tindran llibres del gènere fantàstic en els seus aparadors i que també el recomanaran als seus clients. Ja heu vist que hi ha molts títols on triar, molts autors també, molts subgèneres, molts temes que poden agradar a molta gent, però sobretot des del Quimèric volem fer una crida no només a que regaleu d'un gènere fantàstic a les persones que sabeu que li agrada el gènere, sinó també a persones que per prejudicis o perquè no ha caigut el llibre adequat a les seves mans creuen que el gènere fantàstic no els agrada. Per tant, des del programa volem llançar aquesta crida. Regaleu fantàstic per Sant Jordi i, sobretot, doncs, fomenteu que el puguin llegir i que es puguin introduir en aquest món tan meravellós.
Gamers, trequis, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric. Les sèries del fantàstic.
Aparquem la literatura i parlem de sèries amb el Sergi Castanyer. Sergi, què tal?
Hola, què tal? Com estem?
Doncs mira, aquí esperant a veure quina selecció ens havies fet avui, perquè ens has comentat que hi ha moltes sèries ara mateix que voldries recomanar i que
sí,
està sent difícil,
és
no?
Que jo, és que clar, amb tanta limitació de mobilitat i tantes restriccions, una acaba doncs això, refugiant-se a Netflix, a Amazon Prime, a l'HBO, i ja tinc un colló de sèries allà, ficades allà de llistes per comentar el Quimèric, i ja és allò de dir, mira, Karen, no sé quina vols, i jo et porto una que, mira, que veníem de parlar de literatura, no és literatura ben bé, sinó està basada en un còmic, europeu, a més, però està adaptada al cinema per un coreà, i ara l'han adaptat com a sèrie als Estats Units.
Una mica una barreja d'aquestes explosives.
Sí, sí, sí. I és de les bones, eh? O sigui, ja, almenys pel tema, això que et diu ara Netflix, arxiva quines són les sèries del moment, i aquesta va estar ja en una de les més vistes, que a mi em sorprèn perquè la saga, jo pensava que era dels únics friquis que la seguia, però es veu que no, que és una sèrie bastant coneguda.
Sí, afegiré un apunt que et sorprendrà, Sergi, que és que la meva mare està molt enganxada a aquesta sèrie.
Ostres, no em diguis. Ostres, doncs quina responsabilitat ara.
Estem parlant de Snowpiercer.
Snowpiercer, el rompenieves, que no sé, a mi m'agrada més deixar-ho ahí en anglès, però aquí, a més, a la sèrie sempre és el rompenieves con sus 1053 vagones, una cosa així. O sigui, que és un tren llarg dels llargs, eh? O sigui, que
els noms espanyols sempre traient-li el misteri a la cosa, eh?
Sí, perquè clar, com és nou, que està correcta la traducció, però clar, és que li treu, jo crec que li treu allà la personalitat.
La meva mare li diu el rompehielo directament.
El rompehielo.
Ella sempre adapta els noms de les sèries i mira. A veure...
Doncs sí, sí. Aviam, és una sèrie que dèiem està basada en una pel·lícula del mateix nom que podeu trobar a Amazon Prime i que és del director Bong Joon-ho, que és el director de Paràsitos. O sigui, que és una pel·lícula molt bona i a més està interpretada amb actors americans com el Chris Evans, la Tilda Swinton, o sigui, té un munt d'actors que, a més, tu els veus i dius, ostres, s'han deixat allà els calés per fer la peli. I la peli, doncs, és una peli, doncs, molt... Diguem que es va convertir en un èxit com molt inesperat i és allò que la gent que la coneix l'estima moltíssim. I la sèrie, doncs, sembla que està fent-la encara més popular, cosa que a mi m'agrada perquè és... Ja et dic, una bona pel·li, o sigui, la gent que ara mateix hagi acabat la segona temporada, que és per on anem, pot continuar veient-la, perquè a més està situada la sèrie, diguem que és una prequela de la pel·lícula.
No ens trepitja res, eh?
No ens trepitja res, exactament.
La pel·lícula que comentaves, jo no l'he vista, però sí que a diferents xerrades i congressos l'han utilitzat com a exemple d'una banda de la utilització de recursos sonors, de la banda sonora, i de l'altra de l'exemple aquest de l'estructura d'una societat, no? De com els oprimits, els opressors, i com pots, o no pots, més ben dit, canviar de classe.
Exactament. O sigui, si vols, ens centrem, si vols, de què va, i així podem expandir. I és una distopia on la humanitat, que està preocupada per l'escalfament global, inicia l'expansió d'un gas que és per baixar, bàsicament, aquest escalfament, i el problema ve quan es passen de la ratlla i, en comptes de baixar suaument, creen una nova era de gel.
Ostres.
Llavors, clar, no us preocupeu, perquè sempre hi ha un milionari boig que té solucions per tot, i aquí tenim el senyor Wilford, que és un home...
Té nom
que
de
ja
ric,
ho preveia
trobo.
Tot. Sí, sí, el Wilford. Senyor Wilford queda molt guai. I crea una espècie d'arca de Noé, però en forma d'això, de tren de 1053 vagons. I clar, està aquest dividida entre classes. La primera classe, la classe alta, la classe mitjana, o segona classe, la tercera classe, que és una miqueta està la més treballadora, diguem, i diem que està la cua, que són els que s'han colat.
Ja tenien un vagó també destinat a gent que es colés a l'arca, o com va això?
Clar, és que a la sèrie et dona molta més informació que a la pel·li, perquè a la pel·li ja et donen entendre que són això, la cua, però et donen com que són la tercera classe. Però aquí no, a la sèrie ja et diuen que no, que la cua, a més, la versió original els tradueixen com a escòria, o sigui que ja directament són allò el pitjor de lo pitjor.
Sí, la gent que ja no treballaria, que vindria a robar, diguéssim, no?, una mica.
Sí, 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 sí. A més, els tracten una miqueta com... O sigui, que veus com a les classes altes on estan allà amb un vagó superguai, tot blanc, impoluto. Després de segona classe, doncs, on estan les festes i tal, que a vegades baixen els de la primera classe i poden pujar una miqueta els de la tercera, però no gaires. La tercera
és una mica com aquella escena de Titanic amb els irlandesos, no? Baixem una mica a veure i a barrejar-nos amb la gent, però després tornem al nostre vagó, no?
Exactament, o sigui, allò de passar-s'ho bé, per passar-s'ho bé molt bé, baixem, però res de pujar al nostre, que estem aquí a la part alta, i res de mesclar-nos.
Mm-hmm. I la tercera, que allò és campixa.
Clar, és que la tercera són normalment els agricultors, perquè clar, tenen un vagó que és com d'agricultura, un altre vagó que és el vagó que diguem que és un aquari per pescar, per fer sushi, coses així. I clar, ja la tercera, diguem que és una zona totalment obscura, sense finestres. I, clar, és com una espècie de bodega, però que viuen tots allà apilats allà com... Clar, són els que no han pagat el bitllet per entrar.
Això t'anava a triar. Com es trien les classes? És per qui ha pagat més per entrar en aquell tren? I clar, i de quins valors estaríem parlant? Perquè, clar, si per ser tercera classe és de... paga tot el que tinguis al banc, per dir alguna cosa, no?
Clar, o sigui, normalment ells expliquen que ha sigut a través d'això, que qui ha pagat més, doncs, s'assegura la primera classe, qui no ha pogut pagar tant són la segona classe, la classe, diguem, que ha pogut pagar alguna cosa és la tercera, i els que s'han colat, doncs, a la cua.
Mm-hmm.
Però no et donen gaire informació d'això. Sí que és veritat que veus que la primera classe, doncs, són gent de... entre aristocràtica, de burgesia molt alta. La segona classe són gairebé els artistes, que sí que com que es parlen amb tothom, però tenen aquest punt allà de... No, jo estic aquí al vagó del cabaret, que també hi ha un vagó cabaret, que dius, ostres, que xulo.
Interessant.
I la tercera, diguem que són això, doncs, el que t'he explicat, el vagó dels aquaris, de l'agricultura... També hi ha un prostíbul, o sigui que realment...
Que no falti el prostíbul.
Hi ha una miqueta de tot. Clar, és que en 1053 hi ha moltes coses per escollir, jo crec.
Però cap a on van? O sigui, està en moviment aquest tren, o està aturat, o com...
Clar, això no ho expliquen gaire a la sèrie, però sí que a la pel·lícula sí que diuen que és una... li diuen la màquina de moviment etern, perquè a més, diguem que totes les classes són com molt pro-Wilford. I el Wilford, diguem, que és el que té la màquina, diguem que és com una espècie de déu. I té molt mala bava, a més. Mm. O sigui, que ja avisem que la sèrie si us agrada allò de que quan venen allò els de classe gran que trepitgen allà els de la petita i els de la petita es revolten, és una sèrie que no hi ha per vosaltres. Tot i que la sèrie comença sempre amb una espècie d'investigació, perquè hi ha alguna una persona que mor de la tercera classe. Mm-hmm. I llavors van a la cua perquè hi ha el protagonista, que és l'André Layton, que és qui tindrà que investigar qui ha sigut l'assassí.
O sigui que el nostre protagonista és lo peor de lo peor, eh?
És lo peor de lo peor. A més, és un protagonista que és de color negre i amb rastes. Tot...
Netflix.
Cosa que... Sí, sí. No, però és molt estrany perquè, per exemple, a la pel·lícula d'Amazon, el Chris Evans, clar, és el Capità Amèrica, però sí que és veritat que està molt brut, amb barba... Tu el veus i dius, no sembla ja el Steve Rogers amb el cabell ros impoluto. No, no, és un... A més, ja veus que ell ha passat traumes i està força interessant. Però en canvi aquí l'André Layton jo el veig com... Que no l'han tractat... O sigui, que sí, que està en una situació molt inferior als altres companys seus, però diguem que...
Que no ve d'allà.
Clar, o sigui, jo ja el veig superarreglat per estar a la classe a la cua. Jo és que el veig i dic, ostres, que sembla ja modelo de Chanel que
porta
va a la passarel·la.
Porta les rastes netes i tot, no?
Sí, 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 és que a mi és això, perquè clar, dius, vale, està molt bé que sigui una personatge de color i que porti rastes, però és que jo el veig supernet. I en canvi veies a les Chris Evans que és que el pobre jo crec que podies olorar a la pantalla, dius, és que oloro des d'aquí que no t'havia rentat aquell dia.
Odor de homeless.
Exactament, sí, 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 és que és totalment homeless.
Llavors, pel que comentes, si el punt de partida és aquest del viatge etern i de les classes, però al final el que t'explica la sèrie, a part d'aquest cas que comentes, són coses quotidianes de relacions entre els personatges o no? O és anar descobrint què hi ha al fons d'aquesta societat que ha creat el Wilford?
És que realment també t'explica quin tipus de societat, també t'expliquen que el Wilford mai dona la cara, sempre té a la Melanie, per exemple, que és a la primera temporada, el personatge de Melanie és, diguem, la portaveu del Wilford, i diguem que tot té que passar per ella, i la Melanie, per cert, està interpretada per la gran Jennifer Connelly, que a més s'ha posat super en forma. Jo feia temps que no la veia i diu, uau, aquesta li ha donat allà el CrossFit, déu-n'hi-do. I clar, a més ella fa un paper que és molt semblant al de la Tilda Swinton, a l'original, però li dona uns matisos molt interessants, perquè és allò que dius que és dolenta, però ella té les seves raons.
Mm-hmm. Sí, d'aquella
llavors,
manera,
sí,
no?
Arrel d'això, doncs, naturalment, et van presentar quins són els que porten l'ordre al tren, de quina manera s'organitzen, de quin tipus són leials a la cua o quins són leials al Wilford, i quins són allò de que diuen per al Wilford faré el que sigui per mantindre el tren d'una manera o d'una altra. Coses que jo crec que es poden extrapolar a la societat nostra i podríem ajudar a fer debats, jo crec que superllacs, de dir, doncs, no ens anem cap aquí o no... Clar, la societat, com estaríem ara mateix? Doncs ara mateix estaríem a la tercera classe, però clar, els de les primeres seria el no sé qui, i sí, sí, jo crec que podríem fer... Jo crec que és la típica sèrie que es pot fer debat de gairebé tot relacionant amb el que ens expliquen.
I més en el moment actual també, no? Amb les desigualtats que s'estan veient, sobretot arran de la pandèmia, que podríem començar a veure com funciona el món, no? A partir d'aquesta estructura del tren, que potser és molt més visual que l'estructura social, no? Que no té una infraestructura que diguis a la primera planta estic jo, a la segona estàs tu, no?
No, no, totalment. I a més, pensa que aquesta sèrie es va estrenar justament quan fèiem la desescalada aquella famosa de l'any passat. Mm. I justament ara... que no sabem si hi haurà quarta o no, ha acabat la segona temporada. I clar, també parlen d'això de les ganes que tenen els passatgers de sortir fora, però no poden sortir fora perquè hi ha el gel, i de quina manera aprofiten aquesta por als poderosos per infundir por a la gent. O sigui, té
això
moltes
sona.
Coses a la que vas rascant, i no cal rascar gaire, vas notant que la sèrie... t'està parlant de temes que t'estan preocupant en aquest moment. I jo crec que és una sèrie d'aquestes que naturalment també entretén, perquè la seva finalitat és entretenir. Però a més té aquest punt de fer-te pensar, de que quan apaguis el Netflix diguis, ostres, això que ha passat? No és això que està passant ara de no sé què? Sí, no, però amb matisos. I jo crec que és una sèrie que...
Has tingut ja aquesta discussió amb algú o no? Amb algun fan de les sèries?
És que hi ha poca gent, però amb la gent que...
Et dono un telèfon de ma mare després. No, però no sé si això és filla del seu temps, la sèrie, o la pel·lícula ja es veia tot això que comentaves tu.
Clar, és que la pel·lícula, si no recordo malament, fa uns 5-6 anys, o sigui, que és una pel·lícula que ja s'ho veia venir. Però la sèrie sí que és veritat que, clar, s'hauria fet la primera temporada de 2019, però sí que la segona part, aquesta segona temporada, sí que es va rodar durant el confinament. O sigui, que jo crec que té diferents coses.
I tercera temporada assegurada encara o no?
Han confirmat, el que passa és que, clar, teníem aquesta segona temporada que s'ha incorporat al Zombin amb un personatge molt important i que està molt allunyat del seu net start.
O sigui, que sent realment... com és, acabarà mort el segon capítol, no? Perquè, clar, el pobre home allà on va mor de seguida.
Aviam, jo no puc fer spoilers, però... Aviam,
és que
ens sorprendrem.
Hi ha la conya aquesta de l'actor, no? De que tot arreu, totes les pel·lícules i sèries on actua, és la víctima principal, no?
Sempre mor, no sé per què, però sempre és allò, la primera que agafa, doncs pam. Però, bueno, de moment està aguantant, cosa que... És allò de que no sé si és una bona notícia o dolenta, però va aguantant.
I per últim, pregunta obligada quan parlem de sèries o quan parlem de cinema. Quin és el públic que més li pot agradar aquesta sèrie?
Aviam, jo crec que és públic que li agradi, evidentment, el fantàstic, perquè la sèrie és fantàstica. La sèrie que li agradi, que de gent que li agradi els temes socials, sobretot i sobretot el tema polític. Perquè, clar, diguem que hi ha coses com de dir, si arriben a governar els que són de la cua, ho faran de manera justa o seran allò una escabetxina de la primera classe i segona classe? Coses que realment jo crec que...
Vols un spoiler?
No és spoiler, perquè,
si vols et dic com acaba, però... si la tercera va a la primera.
Però són coses allò de que et fan pensar... Crec que en aquests tres punts, en el tema, naturalment, del fantàstic, en el tema de la societat i, sobretot, en el tema polític. Jo crec que alguns analistes polítics jo crec que la tindrien que mirar i fer anàlisi polític per si es pot extrapolar o no en els nostres temps. Jo crec que sí.
Doncs mira, deixem la pregunta a l'aire per als experts que li donin voltes i potser d'aquí uns dies veiem un estudi sospitós d'alguna universitat que compara aquesta sèrie del Rompenieves amb el moment actual i mira...
Que ens citin el programa
exacte.
I això. Sí. I que ens donen una comissió millor que millor.
Ah, també, no anirà malament, no? Per passar de tercera a segona, més que res.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer, per acostar-nos a aquesta recomanació.
A vosaltres, fins la propera.
Fins la pròxima, adéu.
Imperdibles del cinema.
És moment de parlar de cinema i recollir algunes de les recomanacions que ens acosta el Marc Grau. Marc, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Ja ens has comentat fora de micro que t'estàs posant al dia veient pel·lícules i segur que ens portaràs bastantes recomanacions els pròxims dies, oi?
Sí, estic intentant agafar el ritme almenys d'una pel·li per setmana o dues i així aprofitar ara posar-me al dia tot el que no em puc anar al cine i veure-ho des de casa.
Bé, doncs mira, és diferent l'experiència, però almenys podem seguir veient alguna novetat, que sempre està bé. Avui ens acostes Passajero Oculto. Just quan buscàvem una mica de què anava, em va sorprendre una mica veure doncs, tota aquesta ambientació com de la Guerra Mundial, no? Com si fos una pel·lícula històrica. A veure, explica'ns de què va aquesta pel·lícula.
Sí, la premissa de la història és, no sé si en recordeu a la pel·li de Gremlins, que hi ha un moment que surt el veí boig del protagonista que explica, sí, perquè els Gremlins són uns bitxos de la Segona Guerra Mundial que utilitzaven els alemanys i els japonesos a dins dels avions dels aliats perquè es dediquessin a destruir-los. I agafa aquesta base per desenvolupar la nostra història. Vull dir, hi ha la part aquesta del Gremlin i a part és una noia que s'infiltra, bueno, que puja en un avió que surt també a fer alguna missió i entra ella dient que té ordres, que l'han de portar i ningú sap què, i l'acaben, com que no tenen ni idea de què fa la noia, la fiquen en un compartiment de l'avió, en una de les torretes, d'aquestes de metralladores i ella llavors aquí ja comença a veure el bitxo i comença a passar coses.
Sí, que és una mena de prequela dels Gremlins.
No, no, agafa, vull dir, la història aquesta dels Gremlins que expliquen és una que tenien com una mena de mitologia de la Segona Guerra Mundial, que deien els aliats que tenien bits, alguns quan no sabien què passava deien, hòstia, ens han fotut un bitxo a l'avió que ens ha destrossat un aparell o ens ha destrossat alguna cosa, i això és el que agafa com a base de la pel·lícula.
Mm-hmm. Llavors aquí és alguna altra mena de monstre que anirem descobrint al llarg de la pel·lícula.
Bueno, te l'ensenyen bastant al principi, eh? Vull dir, la història és bastant simplona, però efectiva, no t'amaguen res, vull dir, des del principi saps que hi ha el bitxo i que ella amaga alguna cosa i que passaran coses.
Com veus el fet que la protagonista sigui una noia en un context d'aquests de guerra mundial, que potser no eren molt presents en aquestes
batalles? No eren molt presents. Aquesta pel·li, realment, si arribes fins al final, veus que, a part d'aquesta dirigida per una dona, és un homenatge a les dones que van volar i que van estar ficades dins la Segona Guerra Mundial. D'aquí també per remarcar això, protagonista femenina, directora femenina, és en plan una per rememorar, per recordar.
Mm-hmm. No sé per què la recomanes, o sigui, què és el punt fort d'aquesta pel·lícula?
O sigui, recomano això perquè avui en dia és raro veure pel·lis de gènere que la protagonista és una noia. Vull dir, treus Alien i poques més i és bastant poc habitual.
I Alien, t'has de remuntar ja a...
Exacte, fa molts anys.
A 25-30 anys, no?
Que també va ser una novetat. Doncs aquí és això, és una pel·li, ja t'ho diuen, de baix pressupost, i que, però que és molt efectiva, ja ho diuen, de les millors de sèrie B de l'any passat. Vull dir, que crec que aquí no ha arribat a cinemes, vull dir, jo vaig veure el tràiler fa temps, vaig dir, hòstia, pot estar bé, no recordo que s'estrenés en pel·lícula, i diria que ha passat directament, vaig veure que entrava a Filmin fa un parell de setmanes, vull dir, que va entrar directament a plataformes.
Uh-huh. Tu que sempre investigues els actors, els directors, comentaves que la directora és una dona, que la protagonista també, què han fet abans, d'on venen?
La directora és poc coneguda, vull dir, és una neozelandesa amb arrels xineses, vull dir, venia d'una comèdia romàntica, o sigui que realment és la seva primera incursió al gènere.
D'una comèdia romàntica, ostres!
Sí, i el canvi de gènere és brutal.
I fa bé aquest salt, diries?
Sí, vull dir, la pel·li té escenes superbèsties d'aquestes que dius que no te les creus ni en pintura, però entre el monstre, les escenes així, almenys estàs molt entretingut, vull dir, que no descanses. I la protagonista sí que és molt coneguda, vull dir, ha fet ja, i en el gènere ha fet moltes incursions. És Chloe Grace Moretz, que va sortir a la versió americana de The Eye. No sé si heu vist Kick-Ass 1 i 2, que és la que fa de la noia que surt a la pel·lícula. Va fer la versió americana de Déjame Entrar, que és la pel·li de vampirs,
ah, sí,
una pel·li
sí.
De vampirs. I també és la que va fer el remake que van fer de Carrie fa uns anys, és la que fa de Carrie també.
Ostres, doncs han agafat aquí una persona amb una carrera important, no ja?
Sí, sí, vull dir, ella en el gènere sí que havia entrat i ha fet bones pel·lícules.
Per quin públic recomanes aquesta pel·lícula?
Per tots els públics, ja et dic. Vaig veure allò que l'estrenaven per un crític de cinema que és bastant grandet i que a més us deia que és pel·li de sèrie B, però super entretinguda i super efectiva.
Doncs ens l'apuntem com a recomanació, a veure si la podem veure algun cap de setmana d'aquests, que com que ara mateix tornem a estar pseudoconfinats, doncs
sí.
Està bé, aprofita encara el
vaig...
temps.
Sí, sí, que encara els que puguin que vagin sortir al cine, el poc que hi ha.
Doncs i tant, s'ha d'aprofitar. Moltes gràcies, Marc Grau, per acostar-nos a aquesta recomanació que tinc perdible al cinema del Passajero Ocultor.
De res, adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de literatura. La setmana que ve també estarà centrada en llibres, concretament amb Janowitz, l'última obra de Salvador Massip i Ricard Ruiz Garzón, escrita a quatre mans. Els podrem entrevistar i podrem parlar el per què han escrit aquesta història d'un món que es desmorona, que sembla que s'hagi a punt d'acabar. També parlarem del número 6 de la revista Narranación, que precisament es presenta aquest cap de setmana a Igualada. I per últim vindrà l'expert d'Esnafu, el Ricard, en presentar-nos els seus jocs de taula preferits del Fantàstic. Que vagi molt bé. Adéu-siau.